Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui volem repassar les activitats que de cares als joves ha preparat el Bisbat de Girona. Ho farem amb mossèn Jordi Callejón, que és el delegat de joves del Bisbat de Girona. Benvinguts. Comencem escoltant el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Alegreu-vos. Any de la vida consagrada. Dilluns, dia 2 de febrer, festa de la Candelera, celebrem el dia de la vida consagrada i molt més aquest any, dedicat a valorar, agrair i pregar pel do de les persones que han consagrat tota la seva vida a Déu i als germans. El papa Francesc diu, dirigint-se als consagrats i consagrades, volia dir-vos una paraula, i la paraula era joia. Sempre on hi ha els consagrats, sempre hi ha joia. Aquesta és la bellesa de la consagració. La congregació romana per als instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica ha enviat una carta a tots els consagrats, en la qual comenta expressions dels ensenyaments del papa amb aquest títol. Alegreu-vos. També els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense els hem enviat una carta d'agraïment per valorar la dimensió evangelitzadora de la vida consagrada, per remarcar la importància del seu testimoni d'espiritualitat i per suggerir les noves oportunitats d'oferir un testimoniatge autèntic i creïble del seu amor i de la seva fe. Per què serveixen els frares i monges? En una de les meves visites a escoles cristianes, en una de les classes d'ESO, una de les preguntes que em varen fer un grup de noies era aquesta. Jo, intentant respondre a totes les preguntes, els vaig dir que la pregunta no em semblava ajustada, ja que estava feta amb un deix només productiu. Per mi la pregunta no és per què serveixen, sinó quin testimoni donen i quin servei fan a l'Església i al món. El primer servei no és el que fan, sinó el que són. La seva vida és un testimoni de l'Evangeli viscut radicalment des de la pobresa, la castedat i l'obediència. Són icona d'una vida diferent, d'una convivència fraternal, d'un amor a Déu i a les persones sense esperar gratificacions, segons el carisma o les finalitats dels fundadors que han adaptat als reptes de cada moment de la història. Alhora ens mostren la necessitat de Déu, de la pregària, de la disponibilitat, de l'austeritat, de la comunitat i del servei. Després, certament, que cal valorar totes les seves obres, les del passat, les de l'avui i les del futur. Per això em faig ressò de les dues cartes. Quan contemplem en una visió de conjunt la quantitat i diversitat de comunitats religioses presents a la nostra Església Diocesana de Girona, tantes congregacions que aquí a Catalunya tenen els seus orígens i el pas dels sants que tan fortament han marcat la nostra terra, el primer sentiment que aflora en nosaltres és d'acció de gràcies a Déu. Monestirs, cases d'espiritualitat i d'exercicis, escoles, hospitals, residències d'ancians, suport i col·laboració a moltes parròquies i moviments, presència activa en barris i pobles, atenció a persones marginades i excloses, activitats culturals, col·laboració pastoral a les presons, suport actiu a les càritas diocesana i locals, els missioners i missioneres del Tercer i Quart Món, representa tot plegat un do de l'esperit que humanitza, transforma i evangelitza la nostra societat. Aquesta acció de gràcies a Déu la fem extensiva a tots vosaltres, els consagrats, religiosos i religioses, monjos i monges, contemplatius, laics consagrats, membres d'instituts seculars, ermitans i ermitanes, verges consagrades i a tots els que imitant Crist i servint-lo, enriqueu l'Església amb la vostra vida lliurada per amor a Déu i als germans, i que pregueu, treballeu, estimeu i cerqueu camins d'evangelització en el nostre món. També valoro la bona entesa i amistat amb mi mateix, els preveres i els diaques, de forma que estem cordialment units per lligams de comunió que mostren la unitat en la varietat dels dons que l'Esperit Sant reparteix generosament. Gràcies i coratge. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 0707 o a mansunides.org.
Després d'escoltar el nostre bisbe Francesc, anem al punt de vista. Un nou col·laborador també, a qui saludem, en Miquel Calzina, que és el nou delegat de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Gràcies, Miquel, per acceptar la nostra invitació.
A vosaltres, Àngel.
Esperem que estiguis amb nosaltres un cop al mes, com a mínim.
Ho intentarem, fantàstic.
Gràcies, Miquel, com vulguis.
El proper 31 de gener de 2015 celebrarem el centenari del naixement de Thomas Merton. Merton és, probablement, el monjo que ha aconseguit més lectors al llarg de tota la història de l'Església. A casa nostra mateix, la seva obra està ressorgint amb força i és objecte de noves edicions. Tot i les diferents valoracions que se n'han fet, la seva vida i la seva obra escrita són, sens dubte, un dels exemples més sorprenents del que pot donar de si el diàleg entre el monaquisme i el món d'avui. Merton va ser, sobretot, un convers. La seva experiència de conversió i la reorientació que va comportar el seu baptisme va quedar immortalitzada en la seva autobiografia, La muntanya dels set cercles, amb la qual va connectar especialment i per sempre amb gran part dels seus lectors, esdevenint un referent per a persones que desitjaven transformar les seves vides de manera radical. Merton es va sentir sempre còmode en el catolicisme i en la seva tradició més genuïna. Escriu, per exemple, conjectures d'un espectador culpable. No em considero ni conservador ni progressista. M'agradaria pensar que sóc el que va ser el papa Joan, un progressista amb profund respecte i afecte per la tradició. Un progressista que vol conservar una continuïtat molt clara amb la història, completament obert al món modern i ferm a l'hora de conservar una actitud definida com a catòlica. Es va interessar també pel diàleg amb altres tradicions espirituals i li preocupaven infinitat de coses. Els drets civils, el problema racial als Estats Units, l'amenaça nuclear, la guerra del Vietnam, la no violència, l'ecologia, la literatura, la poesia, la pintura, la filosofia, l'antropologia cultural, la psicoanàlisi, la fotografia... Naturalment, també va escriure, i molt, sobre monaquisme, i va passar d'una escriptura, diguem-ne, apologètica a la traducció dels valors perennes del monaquisme cristià en termes exportables als seus contemporanis en recerca espiritual. S'ha dit que fou un místic del nostre temps, i certament va ser un monjo atípic i singular, però tan injustificats són els judicis dels que el critiquen per heterodox com els elogis entusiastes que el presenten com un prototip del monjo del segle XXI. Merton, en definitiva, ha tingut el mèrit d'afavorir infinitat de processos de recerca espiritual que han de mereixer el nostre respecte. El seu esforç per expressar la saviesa de la tradició monàstica en termes comprensibles pel nostre temps no deixarà de donar, ben segur, el fruit que li correspon.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
A Avui, en el nostre espai d'entrevistes, volem parlar dels joves, i ho farem amb mossèn Jordi Callejón, que és el delegat de la pastoral en joves del Bisbat de Girona. Benvingut, Jordi, què tal, com estàs?
Com sempre, molt bé.
En Jordi col·labora també amb nosaltres en el Punt de Vista, però avui, Jordi, volem que ens parlis de moltes activitats que s'organitzen des de la delegació de la pastoral en joves del Bisbat, i aprofitarem també per parlar una mica del servei d'orientació vocacional, si et sembla.
Perfecte.
Comencem pels joves.
Mira, amb els joves fa temps que jo estic a punt de fer els 9 anys de delegat de joves, i la idea és que les activitats són molt importants, però el que és important també és el dia a dia a cada grup i a cada parròquia, no? Sobretot nosaltres tenim un problema que és generalitzat a tot Catalunya, que és que quan un jove acaba la confirmació, un tant per cent molt alt no continua el grup de joves. I clar, el grup de joves és més que per rebre un sacrament, és per ser cristià, no? Per tant, el grup és fonamental, la continuïtat en el grup també, i això és el que entre tots hem d'aconseguir. Això són els grups de vida que es van muntar fa 2 anys.
Perquè aquests joves qui són, exactament? D'on provenen, aquests grups de joves?
Normalment provenen de parròquies, eh? I també hi ha grups d'universitaris. Però normalment són grups de parròquia, és a dir, nanos que han anat continuant la catequesi, o gent que s'ha enganxat més tard, no? Però la majoria són així, eh? Els grups que nosaltres estem portant. Després hi ha grups que diríem que estan, doncs, a centres d'espai o on caus escoltes, grups que els porten des de moviments. Però el que hi ha a la parròquia, el que la majoria de parròquies del Bisbat, és això, no? Joves que han anat continuant la catequesi, nanos que s'han enganxat, eh?
I cada quan es reuneixen?
Hi ha una mica de tot, però és... la majoria és un cop cada setmana. Els divendres, sobretot els divendres o els dissabtes.
I són tots els joves de la diòcesi? Bueno, o són diversos grups?
Són grups, sí,
són
clar.
Grups.
Sí, sí, sí.
I cada parròquia o...
Cada parròquia, cada...
Per Quants exemple, grups són, ara?
Uf, això és qui lo sa, no? Però totes les parròquies grosses tenen grup encara, no? Per exemple, Girona, que és els grups que estem portant més directament nosaltres, ja fa 7 anys, 8 anys, que es va reagrupar la catequesi de confirmació. Això vol dir que tots els grups anem al Casal Cartanyà i allà fem la catequesi. Amb diversos catequistes de les parròquies, eh? I hem anat fent la catequesi durant 7 anys. Això fa que tinguem 70, 80 joves de diferents edats i que estiguem continuant amb aquells joves que potser fa 7 anys es van confirmar i han anat continuant. Això és fonamental, és a dir, la continuïtat en el grup de joves, això és, bueno, qui és capaç de mantenir aquesta continuïtat té un tresor, perquè com ens queixem que els nens de la primera comunió, quan acaben la comunió se'n van, els joves que fan la confirmació, quan acaben la confirmació se'n van. La gràcia és que continuïn. No que continuïm perquè nosaltres tinguem grups de joves i puguem anar a dir por ahí que tenim grups de joves, sinó perquè nosaltres els hem d'entrenar a la vida cristiana. Sempre poso el mateix exemple, doncs com la Masia del Barça, o suposo que deu tenir Masia a l'Espanyol perquè no s'enfadi ningú de l'Espanyol, no? O del Madrid. Tu tens una Masia i al cap de 2 anys no els tires fora, els nanos, no? Els has d'anar entrenant, els has d'anar acompanyant. Per què? Perquè esdevinguin uns bons futbolistes.
I aquests són els grups de vida, no?
Aquests són els grups de vida. Els grups de vida són aquests grups que nosaltres hem fet per majors de 16 anys, 16-17 anys, en els quals és un moviment diocesà, és com una acció catòlica general, amb la idea de dir tot això ha de continuar. Tenim 12 grups de vida pel Bisbat, i això és un èxit considerable. Vam començar fa 2 anys, vam tenir 2 anys d'estabilització que tothom anés fent, i ara els consolidem. Vam fer una reunió fa 15 dies amb el nostre bisbe i amb els coordinadors de grups i amb els capellans que porten els grups, i vam veure que hi ha una varietat important.
I què feu quan us reuniu?
Hi ha de tot, eh? Per exemple, el grup que jo estic portant, que és un grup de nanos que tenen 20-21 anys, aquest és un grup bíblic, és a dir, agafem l'Evangeli de Marc, el seleccionem, o sigui, anem fent capítol primer, capítol segon, els versets, i anem, comentem l'Evangeli, explico l'Evangeli, comentem l'Evangeli, hi ha un debat amb l'Evangeli, unes aplicacions per la vida, una pregària de mitja hora i un sopar. Això és el grup de vida cada 15 dies aquest. Després hi ha el grup d'universitaris del CCU, que aquests també fan el grup de vida un cop al mes. Després hi ha grups a parròquies, que també hi ha dos grups, a la parròquia de Malgrat, ara poso com un exemple, i també hi ha un grup a la parròquia de Blanes, que es troben un cop al mes. No? Per tant, van fent i es van trobant. Això és important, que un es trobi, que un tingui grup, que un tingui una persona de referència, un capellà de referència, i que es vagi avançant en la pregària, en la formació, etc etc.
Tots els joves que ens estan escoltant, per exemple, i volen més informació, què han de fer? Tenen Facebook? Teniu Facebook? Teniu
sí,
Twitter?
El Facebook de la delegació, Girona Cull, em sembla... Bueno, si poses... Si es busca Delegació de Joves, ja surt.
Delegació de Joves del Bisbat de Girona.
I després el Twitter també. Molt actius som amb el Twitter i amb el Facebook, perquè aquí és on te donem a conèixer les activitats i sembla mentida com la gent pel Facebook i pel Twitter saben de les activitats. No? Per tant, això també és fonamental.
Doncs aquí promocionem el Facebook de la Delegació de Joves del Bisbat de Girona, que és Girona Cull, però sí. Si busquen Delegació de Joves del Bisbat de Girona ja ho trobaran. Jordi, parla'ns una mica de les activitats que teniu previstes des de la Delegació de Joves per als propers dies, mesos.
Perfecte. Mira, aquest any és una mica un any, com que no tenim xous, que jo dic, ja vam acabar...
Ja la Pasqua Jove, no?
Sí, però la Pasqua Jove és tan nostra que ja no és considerat un xou, però l'any passat vam tenir l'Aplec de l'Esperit, que ens va portar molta feina, no? Aquest any és un any de tranquil·litat i, per tant, ens ha portat a refer coses i a replantejar coses. Per exemple, ja ho has dit tu, la Pasqua Jove, no? Què ens passa amb la Pasqua Jove? Home, que la Pasqua Jove és un referent al nostre bisbat i no seré jo el delegat que se la carregarà, perquè no estem en moment de carregar-nos res, però sí de reconvertir. És a dir, la Pasqua Jove té un esquema de pastoral dels anys 70 i 80 que ha donat molt, molt, molt de fruit i que ha ajudat a molta gent. Però que això ens passa que ara la manera de ser església, la manera de fer església, la manera... els grups que tenim de joves són molt diferents. I, per tant, s'ha de posar la Pasqua Jove al dia. Com ho farem? Doncs de la següent manera. El tridu pasqual, dijous sant, divendres sant, dissabte sant, el volem transformar en Pasqua Jove. És a dir, que la Pasqua Jove serà celebrar els tres dies. Dijous sant, divendres sant i dissabte sant, matí i la tarda comença la Pasqua Jove. La idea de tot plegat és que un jove no pot venir el dissabte a celebrar la Pasqua si no ha celebrat ni el divendres sant ni el dijous sant. No té lògica, no? Si hem quedat que la nostra tasca com a acompanyants de joves en el seu camí de fe és entrenar-lo, no els podem entrenar a mitges. Per tant, la idea és aquesta, de continuar, d'acompanyar el procés. La idea és, per tant, aprofitar tot el tridu i ho farem a Sant Daniel. I això també ens fa molta il·lusió, perquè aquests anys que se celebren el mil·lenari, doncs una activitat del mil·lenari serà la Pasqua Jove a Sant Daniel, l'Eucaristia. Encara no tenim el lloc, Bueno, sí que tenim el lloc, estem negociant, Però encara no ho puc dir, ja ho diré d'aquí 15 dies, on te celebrarem la vetlla pasqual. Però tot el dijous sant, el divendres sant, el dissabte sant al dematí, ho farem a Sant Daniel. I el dissabte sant a la tarda, també, menys la vetlla. Quin fil conductor tindrà? Doncs hem cregut oportú, amb l'equip motor, de que el fil conductor sigui l'església necessitada, és a dir, l'església perseguida, els cristians que estan sofrint persecució, mirar-ho des de diferents prismes que ja ens els porta el dijous sant, el divendres sant i el dissabte sant. I, per tant, aquest fil conductor, totes les pregàries, totes les activitats, tot el que farem estarà relacionat amb això. Bé, la Pasqua Jove creiem que li hem de donar un altre impuls, un altre prisma, i creiem que ens sortirà bé. Els cents i milers, i això, si ens dol, ens hi hem de posar el col ja d'una vegada, els cents i milers s'han acabat. I, per tant, quan una activitat de joves, algú pregunta, i quants éreu? Com si això fos un concert d'en David Bisbal, doncs no té... Aquesta pregunta, en qüestió d'església, no té sentit. No té sentit, perquè encara que n'hi hagi un, si s'acompanya amb un, cap a Jesucrist, ja és un èxit.
Sí, perquè les activitats que fèieu a la Pasqua Jove el dissabte a la tarda, tot aquell xou que muntaves del sopar, d'un concert, de rock...
Això també ho farem.
Això ho fareu o no? Això el mateix dissabte?
Sí, tot això també ho farem. Però, sobretot, volem donar èmfasi el dijous, el divendres i el dissabte al dematí, també. És a dir, a la tarda ja farem el que fèiem. Però no té sentit celebrar la Pasqua si un no celebra el Tridu.
I llavors el Tridu Pasqual amb joves es farà a l'hostatgeria de Sant Daniel.
Tot el monestir és nostre.
Tot el monestir.
Les monges estan contentíssimes. De veritat, és una cosa que estan sempre... han dit per vosaltres... ens adaptem, no? I, per tant,
ha de ser una gran experiència, no?
Sí, creiem, ha de ser una experiència. El Tridu Pasqual són tres dies d'exercicis espirituals profuns.
Qui està convidat aquí, Jordi? D'edats, parlem d'edats.
Mira, jo, si la qüestió... Jo les edats tampoc me les crec.
Home, més o menys.
No, de veritat t'ho dic.
15, 16, 17, 18...
Sí, de 15 en amunt. Però quan et pregunten, a la Pasqua Jove, quina... Li farà bé? Tingui 12, 13 o tingui 50...
Però hi ha d'haver-hi un mínim, no pots portar un nen de 10 anys però amb la Pasqua Jove. Bueno, amb un Tridu,
amb un Tridu, sí. O sigui, el mínim és 15, però 15. Després la cintura és molt ampla.
Ja ens en parlaràs de la Pasqua Jove, sí. Perquè, deixa'm dir un secret, també havies plantejat potser tornar al Collell, no?
Sí.
Seria una idea, també.
Seria una idea.
I jo sempre guardo la teva frase de hem de tornar a Palera, que
hem
era la primera Pasqua Jove que es va celebrar, oi?
Sí, sí, però ara estem a punt de fer, no sé si els 50 o els 40, sí, sí. Una cosa així, sí, sí.
Jordi, després de tota la Pasqua Jove també feu viatges a TG,
sí.
Feu moltes més coses, eh?
Aquest estiu farem dues coses que són noves. La primera és que fem una peregrinació de joves a Terra Santa. I ho farem del 16 al 22 de juliol. Sobretot amb aquests grups de joves que estan organitzats. És a dir, un cacau del cel també és benvingut, però ens interessa gent de 20 i pico d'anys, de 20, 21, que estan iniciats en el camí de la fe, i que Terra Santa és un moment, és un xoc espiritual profund, no? I, per tant, això és fonamental. Ho farem. I estic molt content perquè un grup que ve són aquests nanos que hem anat acompanyant des que tenien 14 anys i en tenen 21-22, i els hi farà molt de bé.
Ara, és clar, l'experiència de TG i de Terra Santa són dues coses diferents.
Són dues coses diferents, perquè després TG, que ho farem la segona quinzena d'agost, això ja fa 6 anys que ho fem, portem gent a TG. TG és una experiència d'inici. És a dir, com Terra Santa és una experiència de consolidació de la fe, TG és una experiència d'inici. D'inici vol dir que te trobes gent de tot arreu, que no et penses que ets l'últim de Filipines, que això molts grups de nanos s'ho pensen, no? De dir, jo per què he de ser cristià si ningú és? I veus que hi ha gent de per tot arreu, de la teva edat, que utilitzen la Bíblia, que preguen, que tenen inquietuds espirituals, no? I això també és molt important. Però un ha de saber, i això és la gràcia dels que estem davant de la delegació, un ha de saber... a qui oferir les coses, també.
Clar, els preus també són diferents, Jordi.
Oh, i tant, sí, sí.
TG o Terra Santa.
Home, TG estem parlant que sempre és més baix de 200 euros i són 10 dies.
I Terra Santa?
I Terra Santa estem parlant que són 1.100 i pico d'euros.
Ja, ja, clar.
Que és un bon preu, perquè és per joves, però, clar, no són hotels de 5 estrelles ni jacuzzis ni coses d'aquestes.
El camí de Sant Jaume el feu?
Aquest any intentarem no fer-lo perquè tenim moltes coses, però ens agradaria fer una trobada que es fa a nivell d'Europa a Àvila. Es fa una jornada europea de joves d'Àvila.
Per l'aniversari de de Santa Teresa.
La primera setmana d'agost. I, per tant, per tots aquests nanos que no venen a Terra Santa perquè no tenen l'edat i queda el juliol, queda una mica penjat, doncs miraríem de fer això.
Molt bé. Jordi, alguna cosa més de joves?
Sí, bueno, de joves i relacionat amb la delegació de vocacions, també estem mirant si a l'estiu poguéssim fer unes colònies amb escolans, 3-4 dies de fer una trobada amb tots els escolans de la diòcesi, unes colònies que crec que pot ser interessant. No ho hem fet mai i els seminaristes estan
heu de potenciar els escolans o no?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. És a dir, jo sóc capellà perquè vaig escolar. I un amic meu és cristià, un cristià militant, que es deia en aquella... antigament, no? El militant, però és un cristià actiu a l'Església, perquè va ser escolar. Jo crec que el servei de l'altar i que és molt important. Els escolans s'han de tornar a recuperar.
I escolanes, que es permet, també estan...
També es permet, escolanes. Sí, sí. Però hi ha gent que...
Hi ha menys escolanes, no sé.
Bueno, no ho sé. Això, la qüestió és fer-ho, i després ja podrem parlar de quins tant percents hi ha.
Jordi, gràcies per estar amb nosaltres. Tornarem a fer un repàs, un dia més endavant, sí, sobre més activitats i sobretot de la Pasqua Jove, que això no ens n'adonarem i estarà aquí
ja,
a la volta...
Ja està aquí, això.
...de la cantonada.
Molt bé.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
Hem parlat amb en Jordi Callejón, delegat de la Pastoral en Joves del Bisbat de Girona.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, el nostre bisbe Francesc presidirà la missa a l'església parroquial de Santa Eugènia de Girona amb motiu del bicentenari del naixement del fundador dels Salesians. Aquest dilluns dia 2, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, celebració de l'Eucaristia a l'església del Mercadal a Girona a les 7 de la tarda, presidida pel nostre bisbe Francesc. Dimarts que ve, com cada dimarts, pregària vocacional a les 7 de la tarda a la parròquia del Mercadal de Girona. Dijous que ve, dia 5, dins de la Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional, la taula de diàleg interreligiós de Girona presenten el calendari 2015 dedicat als pelegrinatges dels camins del Sagrat amb la intervenció del doctor Jaume Angelats, la de Jaume de Marcos, president de l'AUDIR, i la ponència de la doctora Dolors Vidal. En el mateix acte es presentarà el simposi sobre Raimon Panikkar, que tindrà lloc a la UDG el proper mes de maig, i el 6è Parlament Català de les Religions, que se celebrarà el 17 d'octubre a Girona. Serà a la Casa de Cultura a les 7 de la tarda. Avancem també que el dissabte de la setmana que ve, Jornada Diocesana de la Pastoral de la Salut al Casal Bisbe Cartanyà a les 10, i després de la salutació del nostre bisbe, conferències de mossèn Josep Lluís Arín Roig, titulada La Bíblia i la Mirada i el Cor Nou, i mossèn Joan Baggio Teixidor, titulada Com la mirada i el cor nou el podem descobrir en el cinema. S'acabarà amb una missa a l'església de Sant Josep de Girona, presidida pel nostre bisbe. També el pròxim dissabte, dia 7, Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat, a 8:45 del vespre, al Casal Bisbe Cartanyà. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 1 de febrer. Ho fem amb mossèn Elias Ferrer, que és rector de les parròquies d'Arenys de Mar i Arenys de Munt. Quan vulguis, Elias.
Els fets meravellosos que acompanyen la predicació de Jesús, les guaricions i els exorcismes confirmen les seves paraules. El regne ja és mig nostre. La gent s'exclama sorpresa. Aquest parla amb autoritat, ensenya una doctrina nova. Els esperits trobeixen. A l'Evangeli de Joan hi trobem una expressió semblant en boca dels guardes del temple. Ningú no ha parlat mai com aquest home. D'aquestes paraules en podem treure dos aspectes de la predicació de Jesús: la novetat i l'autoritat. L'Evangeli sempre és nou, sempre és bona notícia, sempre és inesperat. Si l'Evangeli no ens diu res, si el llegim com qui llegeix el diari o escolta un programa de la tele, llavors hem perdut la ingenuïtat. Som incapaços d'admirar-nos. Només deixant espai a la novetat evangèlica, només deixant-nos modelar per la bona notícia, esdevindrem nosaltres mateixos bona notícia. Jesús parla amb autoritat. Nosaltres sabem que la seva autoritat és la del Pare. Cada paraula i cada gest de Jesús, la seva més mínima acció, és una manifestació del misteri de Déu. Les paraules i els gestos de Jesús són font de consol i d'esperança per a tot home i tota dona d'arreu i de sempre. Sentim-nos responsables d'escampar la bona nova de Jesús.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.
Ràdio Estel. Girona 103.4.